COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí es, Carlos, así estem, así continuem. Molt bon dia. Alberto Marco, Raúl Puchol, estem molt contents perquè ens agraden els 20 de febrer, perquè és el dia de la Fundació de Vila-real. 751 anys es complissin avui des que Jaume I, el conqueridor, va segregar del que entonces era Borriana este terme de la Plana Baixa i li'l va donar a la ciutadania de Vila-real. L'acte institucional tindrà lloc el proper diumenge. D'això parlarem en un instant amb Míriam Caravaca Monzó, que és regidora, entre altres coses, de festes, perquè hi ha diverses regidories. La transversalitat en l'equip de govern és majestuós en este tipus d'esdeveniment, perquè també el diumenge tindrà lloc el lliurament dels Premis Institucionals 20 de febrer. Avui mateix se commemora amb el sopar medieval. És la 20a edició d'este celebració gastronòmica, que a més coincidint, normalment sempre se fa el dijous al voltant del 20 de febrer, enguany ha caigut 20 de febrer, és la 20a edició, motiu suficient per a que Ximo Abril, des de l'Associació Gastronòmica i Cultural de Vila-real, ens conte allò que esta nit va anar a sopar i en el que tindrem un gran representant. Qui té que anar a aquest acte que no la persona que tots els dijous, dia com avui, ens parla de gastronomia, gastrocope Castelló, Alberto Marco.
Ahí estarem, molt bona vesprada ja, Raúl Puchol.
Per a mi sempre és bon dia, fins a acabar el programa, però si vols dir-t'ho bona vesprada, bon estàs dia en el teu dret lliure i democràtic de fer-lo. Recorda que en aquest sopar són els condiments del segle XIII i XIV. Ni creguilla, ni tomata, ni guacamoles, ni coses d'estes, d'ara, eh?
No.
Ja t'apanyaràs. Demà passarem revista, només començaré el programa. Les malalties rares també van a ser protagonistes en este temps de ràdio, al igual que el Rototom Sans Plas, però no en quant a la música rigui, sinó la vessant solidària. I moltíssimes més coses que tenen que veure tant en Vila-real, com per exemple serà el proper dissabte i sa trobada interdiocesana de germandats i cofradies de Setmana Santa, que per cert vindrà Pasqual Lluís Segura a contar-nos lo que és amb qui delega el bisbe Casimiro López Llorente per tot el tema de diocesà, de juntes i germandats. Què serà això? És tan important com pareix el que succedirà dissabte a Vila-real? Ara ho coneixerem en un instant. Però, primer, com sempre, el que volem conèixer és com està sent informativament parlant el nostre voltant, en aquest cas, en el dijous 20 de febrer.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues mira, ya que estàvem parlant de gastronomia, ¿tú te agrada la carne conill?
Depèn si li han posat alliol i m'ho tornen a la brasa, o millor sí, però si no, no.
Bueno, pues avui ha ficat ahí el foco una organització agrària i ramadera com és la de la Unió, perquè denuncia i lamenta que està baixant de manera alarmant el nombre de granges cunícoles, que són els que se dediquen a aquesta carn del conill. Això sí, seguissin la nostra província, la més destacada en aquest camp, compta, per exemple, en 3 dels 4 mataders que tenim a tota la comunitat valenciana respecte a aquest animal. De cara a impulsar-lo, se demana, per exemple, que se fomente el consum a través de campanyes de la Generalitat, inclús que se puga incloure en menús escolars o també d'hospitals, de cara a ajudar a això i sacar sabrosa. Parlen que si no, a veure si ens quedem sense conill per a la paella, per a fer-ho com bé dius a la brasa en allioli o per a fer unes altres preparacions. Tot això en un dia on Vilafranca encara seguís en esa tristor que suposa el tancament de Maricler, que això sí, no ha agarrat per sorpresa ni als treballadors, ni als veïns, i quasi a ningú, després d'aixòs anys de calamitats, per impagaments, per incertidumbre, i que ara porta a aixes denúncies davant el juzgat de cara a que aixòs 72 treballadors que encara continuaven a la planta de Vilafranca puguen cobrar. Ahir inclús va ser protagonista, i a la tarda de COPE, amb Pilar García Muñiz, també va ser protagonista als carrers de la localitat dels Ports, en unes 500 persones manifestant-se als seus carrers, doncs demanant solucions a l'empresari Ángel Pío, que és el que ha fet ese trencament del contracte de compra-venda. Com bé dies, tenim a Vila-real d'aniversari, del seu 751 aniversari, en events que tindrem avui, però també durant tot el cap de setmana. Borriana, per la seva part, ha adjudicat el projecte per a la futura construcció del nou centre de salut a la zona del port. Es van quedar sense, perquè no complia les garanties sanitàries, no sé quan de temps fa que estan sense centre de salut i ara ja s'ha donat el primer pas de cara a recuperar-lo i poder donar serveis a les 7.000 persones que viuen en aquesta zona marítima de la localitat de la Plana Baixa. I te destaque també una operació conjunta de Policia Nacional i Guàrdia Civil que s'ha saldat amb la desarticulació d'una banda acusada en una vintena de robatoris on utilitzaven un camió pluma i que sobretot es va realitzar a zones de Vila-real, Castelló, Borriana, les Alqueries, Betxí o l'última Valldalba, on van cometre aquest robatori a una tenda de roba. En total s'han aconseguit detindre a 6 persones d'aquesta organització. En quant als esports, el Villarreal preparant i s'encontre del dissabte a les 4 i quart a Vallecas, front al Rayo Vallecano. La bona notícia arriba amb Pap Gay, que s'ha entrenat ja i podria estar disponible per a Marcelino. També, per cert, bona notícia que ha deixat la jornada de Champions. Jo és que no sé si Raúl i els oients saben ara que existeixen places extra per a classificar-se a la nova Champions League, que és depenent dels resultats que hagin aconseguit els equips de cada país, se fa un rànquing i els que queden dos primers tenen una plaça extra per a la Champions. Estava Espanya pugnant amb Itàlia, l'Espanyol ahir va guanyar, que era el Real Madrid, els italians van caure els tres eliminats de la Champions, en el qual Espanya ara mateix està en segona posició, con lo qual tindria opció a que ixe cinquè poguera anar a la Champions League. I ara mateix el cinquè en la Lliga és el Villarreal. Així que s'obre una nova porta per a poder tornar a la màxima competició continental. Destaquem en el Castelló, lesió de Salva Ruiz al Sisquio, serà baixa durant diverses setmanes i el Peñíscola, que no baixa de la part alta de la primera divisió del futbol sala, ir victòria 2-5 al Noia. En quant al trànsit, tenim circulació condicionada a l'AP7, a Benicarló i a Castelló, també a la Nacional 225 en la capital i Nacional 232 a Morella. I l'horatge mostra estabilitat a les temperatures, però pendents del cel, especialment per a les pròximes 48 hores, on podrien tornar les precipitacions a la província. Avui no s'espera cap pluja, sí que és el molt ennuvolat, que poquet a poquet podria deixar algun clar, però millor que en su compte des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García.
Buenas tardes. Hoy predominan los cielos poco nubosos, aunque al final del día en zonas del interior no se descartan nubes de evolución con brumas y bancos de niebla. Hoy temperaturas máximas de 16 grados en Vinaroz y 18 en Castellón de la Plana. Para mañana se espera un cielo muy nuboso y un descenso en las temperaturas diurnas. La máxima será de 17 grados en Castellón de la Plana. Las temperaturas mínimas, en cambio, suben con una mínima de 12 grados en Vinaroz. Mañana soplará viento flojo del sureste. Les adelantamos que a partir del sábado se esperan precipitaciones debido al paso de un frente. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Que no es un paso al frente, es el paso de un frente. Amb Autersa, el concessionari oficial Renault a Castelló i Vila-real, repassem les portades dels dos diaris en format paper que s'editen a la nostra província. Brussel·les pone coto a la llegada de cítricos con pesticidas ilegales. És el titular d'obertura del diari Mediterráneo, mentre que Castelló al dia, el Mundo alerta. El Partido Popular de Castellón planta la Federación Valenciana de Municipios y Provincias a la UPAR Mazón al alcalde de Nules. Ja la tenim. Fotografies de portada. La de Castellón al dia, el Mundo, és d'un acte molt interessant que van organitzar ahir els companys. Foro del Mundo. Castellón impulsa la mobilitat sostenible frente al frenazo del vehículo elèctrico. Un event que va tindre lloc a Moll de Costa, on vam celebrar nosaltres abans d'ahir la 8a edició dels Premis Turiscope Castelló, dels que també parlarem fins les 2 de la vesprada. I el diari Mediterráneo, la seva fotografia de portada és Atropello mortal en Castelló. Amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, hem repassat les portades dels dos diaris en forma paper que s'editen a les nostres comarques. Així estan les coses informativament parlant al nostre voltant en aquest divendres 20 de febrer.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
No és un dijous qualsevol, és el dijous 20 de febrer. Això significa que fa 751 anys, Jaume I, va a signar la Carta de Poblament de la ciutat de Vila-real. Un acte institucional que celebrarà el proper diumenge, perquè és habitual fer-lo el diumenge. Un dia com avui l'únic que es pot fer és sopar de manera medieval, com també succeirà. Míriam Caravaca Monzó és tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vila-real i regidora de festes, entre altres àrees, que avui és un dia de festa. Molt bon dia i moltíssimes felicitats.
Hola, molt bon dia. Pues sí, moltíssimes felicitats per a la nostra ciutat, no? Per a aquest 151 aniversari.
Se suposa que acaben ja les commemoracions del 750 aniversari, encara que sempre pot quedar alguna coseta especial, no? Conforme han preparat.
Bueno, sí, encara ens queden un parell de coses. Avui, el diumenge serà més institucional. Esta nit sí que tenim el sopar medieval, en el qual segurament ens sorprendran això bien en la seua, en el seu meravellós menú medieval. I el diumenge pues, tindrem l'ofrena al rei per part de les associacions civils i associacions de la ciutat, que faran la seua ofrena al rei i llegirà la carta Pobla pues, el nostre arxiver Vicent Gil. Sempre serà el nostre arxiver, encara que ja està jubilat.
És també un acte en el que l'Ajuntament té cura per la gent que ha fet coses per la història, i evidentment això també ha fet moltíssim, sent arxiver, encara que era la seva professió. Després sempre ha estat de volcar en les publicacions, en articles.
Sí, ell és un apassionat de Vila-real i de la nostra història, i gràcies a persones com ell pues, fan que coneguem, no? I ses fets i dels nostres avantpassats que ens han portat fins al dia d'avui.
Un acte institucional que començarà a la plaça Major en aquesta desfilada que es fa fins a peus del monument al rei Jaume I, en parada obligatòria davant de la Torre Motxa, que és l'únic vestigi o el vestigi més visible que tenim de l'època medieval de Vila-real.
Sí, així és. També ens acompanyaran pues, les nostres ciutats germanades, com Vilanova i la Geltrú, Satxile i Borriana. Mitjalopse sí que ha disculpat la seva assistència per a tancar, no?, aquest 750 aniversari de la nostra ciutat.
Estaran les seves màximes autoritats o també venen algun tipus d'acte cultural paral·lel?
No, les màximes autoritats dels pobles agermanats. També participaran pues, els nostres gegants de Vila-real i enguany, com a novetat, pues, Vila i Termet, que serà la seva primera vegada que faran també l'ofrena al rei.
Recordem que són els gossos revers, algo que parlàvem amb la gent de la colla gegantera, però que ha tingut també molta cura la regidoria de festes per poder dur-lo endavant. Míriam.
Sí, la veritat és que els gossets ratoners formen part de la història de Vila-real també. Tots han tingut els nostres avis que tenien pues, el gos ratoner que els acompanyava al tros, no? en ese cabàs i en ese vespino, i que tanta feina han fet, no? de cuidar la casa i d'advertir, no? De quan hi havia algú que s'apropava.
Es pot considerar que avui comencen les celebracions del 751 aniversari, encara que l'acte institucional serà el proper diumenge pel matí, en aquesta participació de les diferents associacions i entitats per fer l'homenatge al rei en Jaume. Gil Vicent llegirà la carta de població i després es traslladaran a l'Auditori Músic Rafael Beltramoner per lliurar els premis 20 de febrer, en el que també hi haurà un record especial a tots els voluntaris, voluntàries que van estar col·laborant i que segueixen col·laborant avui dia en quant a la dana. Un lloc que per la vesprada canvia d'aspecte, perquè també és una tradició, que ese dia que es fa l'acte institucional del lliurament dels premis 20 de febrer, Míriam, és la pleitesia a la reina, la que s'acomiada.
Sí, acomiadem ja l'acord 2024 en aquest acte, l'acte de reconeixement i agraïment de tota la ciutadania de Vila-real i de part de l'Ajuntament per la seva tasca durant aquests 365 dies que han portat a terme en representant tant a la dona vila-realenca com a les nostres tradicions a tot arreu, no sols així a Vila-real, sinó a les poblacions del voltant a les quals han sigut convidades i acompanyades per la Junta de Festes.
És un acte emotiu i és un acte també amb entrada lliure i gratuïta a l'Auditori Músic Rafael Beltramoner, com succeeix també pel matí als Premis 20 de febrer.
Sí, qualsevol veí de Vila-real pot acompanyar-nos en aquest acte.
Mm-hmm. I estos 151 anys que es commemoren avui a la ciutat de Vila-real, però tindrà l'acte institucional el proper diumenge, té una continuïtat en una novetat que ja va presentar recentment la regidora junt a la gent d'Asiobi, i és que la festa tradicional de la Xulla, festa d'interès turístic provincial i que celebra el mes de maig i el mes de setembre al voltant de les festes patronals en honor a Sant Pasqual i a la Mare Déu de Gràcia, han volgut fer-lo pràcticament com a cloenda dels actes el dia 1. Ja s'apropa, contem-nos, d'ací, anava a dir 11 dies, però són 28 dies del mes de febrer, és a dir, d'ací 9 dies, què és el que succeirà?
Pues succeirà que ara mateix tenim 3.000 persones en estos moments apuntades en diferents punts de la ciutat, en 4 punts. Volem que la Xulla siga algo apropar la nostra tradició al resto de província, que puguem vindre a Vila-real a gaudir de la nostra tradició i de la nostra Xulla. Per tant, per això ho fem en dissabte al migdia. 4 punts de la ciutat, habilitats en 4 zones de foc i en 4 orquestes, 4 concertets de vesprà per a amenitzar el tardeo i donar la culminació de la nostra celebració, i que puga vindre, pues, això, tota la gent de fora a gaudir de la nostra tradició.
Clar, perquè la Xulla celebra per la nit, normalment per a sopar, és el dilluns de festes de maig i dilluns de festes de setembre. Evidentment és una jornada laboral, no és vespre de cap festa, i en esta ocasió s'ha volgut això, fer un dissabte, però per a dinar.
Per a dinar, sí. Fer per a que puga vindre la gent de fora, que és nostres veïns també, que encara que a voltes ahir, per exemple, Hernán, Hernán del Villarreal Club de Futbol me comentava que ell, pues, era molt complicat poder gaudir de la Xulla en dilluns entre setmana, perquè, claro, a la Sandemà se treballa, i que li pareixia, pues, això, pues, molt bona idea. La veritat és que ha tingut molt bona acollida per part de la ciutadania de Vila-real en aquests 3.000 tíquets, que seran, és un tíquet a 1 euro solidari a benefici d'una associació sense ànim de lucre solidària del poble, que la qual encara no hem desvelat quina associació serà. I això, i continuar i disfrutar de la nostra Xulla. Volem que això se quede ja, que s'instaure, que siga una celebració dins de les festes fundacionals, perquè és veritat que les festes fundacionals sempre han sigut molt institucionals, sempre ha sigut una celebració molt, molt institucional, i no ha sigut, li faltava aquest puntet més lúdic, no? Lúdic gastronòmic.
I així serà el proper dissabte, dia 1, queden 9 dies per a este dia de la Xulla, especial de l'aniversari de la ciutat de Vila-real. Quan diu 4 zones de foc, que ningú s'esglaie, és on hi haurà nyenya, perquè no van a fer-se com ocorrís el dia de la Xulla en cada carrer foc, té que estar en llocs,
sí,
controlats.
Són 4 punts on se podran fer foc. N'hi hauran habilitades unes fogueres, en principi unes fogueres grans per a que la gent puga anar a apropar-se i torrar, això sí, els veïns tenen que portar-se la carn.
L'Ajuntament. I la sal.
L'Ajuntament posarà taules i cadires i el foc, i el que és el foc, i la música. Des de les 12 del migdia, pues, se prepararan les fogueres, i a partir de que estiguen les brases, una i mitja, dos, pues, ja la gent podrà anar a acudir a torrar. Les 4 zones són el barri del Pilar, en el parc del Pilar, en la zona d'on s'aparca, que és tot de grava, serà on s'habilitarà la zona de foc. Està habilitat el parc Jaume I, que on la zona també on s'aparca serà on s'habilitarà el foc, i per tant dalt serà dalt on està l'estàtua del Jaume, perquè els nostres oients sàpien ubicar-se. Serà on se ficaran les taules i les cadires per a dinar. Està també la zona d'Erarbo, on està els nous parquis d'Erarbo, que també hi ha una zona, un pedacet on també se farà foc, que també és de grava, i allí se ficaran taules i cadires també. I està la zona de José Soriano. Així sí que vull fer una miqueta de quedar-me i explicar on està el parc del José Soriano. El parc del José Soriano no és l'escola de José Soriano, que tots pensen que és el parc de davant. No, és el fumeral de tota la vida, el que coneixem per el fumeral, el que està al costat de la Panderola. I això és el parc del José Soriano, en el qual que és ahí també habilitarem una zona de foc en les seues taules i cadires.
I els tíquets són, si no tens el tíquet no pots fer la carn.
Si no tens el ticket, el que no pots és sentar-te, perquè és la manera de controlar, que saber quanta gent, perquè és molt difícil.
I encara estem en plaç de poder tindre els tickets?
Encara estem en plaç de poder apropar-nos a qualsevol associació de veïns dels diferents barris i comprar el ticket fins al dilluns.
Mm-hmm. Doncs pues ja ho saben, encara ens queden ahí uns dies per pensar si se participa o no en la xulla d'este dia 1, que serà especial, que no és nocturna, que hi haurà tardeo, amb aquests punts en els que també hi hauran grups tocant. Allioli, concurs d'allioli, conforme fan a setembre i a maig, també n'hi haurà? O...
pues
en bueno, concurs no, exhibició.
En esta xulla especial de festes fundacionals, no? Perquè no, però sí que puc avançar-li que estem treballant en un nou format per a la trobada de allioli de les festes de maig, que crec que li pegarem una volteta i que posarem en valor pues este també producte molt, molt nostre i que tanta gent, no, ens aglutinem allí en la plaça Major per fer aquesta exhibició de a veure qui fa el millor allioli, quina textura i quin coventet està.
Bueno, pues n'hi haurà novetats a les festes de maig en el que és l'exhibició d'allioli, encara que recordem la xulla tradicional, diuen els més pulcres, que se fa al forn, però és tradició estar al carrer, la gent que no va al forn, pues torrar-la, i per això se farà d'esta manera també en el proper dissabte dia 1. Moltíssimes novetats i moltíssimes felicitats, reiterem, a Vila-real pel seu 751 aniversari. Gràcies, Míriam Caravaca Monzó, per posar-nos en situació del que serà l'acte institucional del proper diumenge pel matí, el que succeeix en la pleitesia per la vesprada i especialment aquesta novetat que tindrà lloc el dia 1 amb el Fem Xulla.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vaja bé. 12:41.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Demà hi ha un esdeveniment que tampoc deu de passar desapercebut, Alberto Marco.
Este viernes vamos a tener una cita interesante en el Hospital General de Castellón, dentro de ese Día Internacional de las Enfermedades Raras. El Centro General Universitario de la capital de La Plana, en su salón de actos, acogerá la novena jornada, con ahí mucha actividad y también, por ejemplo, ponencias interesantes, como una muy centrada en cuestiones del tratamiento de estas enfermedades raras y todas esas soluciones que se buscan desde la propia provincia de Castellón, del propio centro hospitalario castellonense. Uno de los ponentes en esta mesa va a ser el jefe del Servicio de Medicina Interna, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Doctor Bernardino Roca, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un placer atenderles para hablar sobre las enfermedades raras y la jornada que tenemos mañana, efectivamente.
Ahí este día, que donde no hemos de olvidar también este tipo de enfermedades, no tan numerosas, pero que al final sí que son necesarias investigarlas.
Bueno, efectivamente, no son numerosas, realmente sí que lo son en cuanto a número de enfermedades. Por la definición de enfermedades raras, es las que tienen una prevalencia de menos de 1 por 2.000, o sea, una persona por 2.000 habitantes, digamos, pero hay alrededor de 8.000 enfermedades raras. Entonces, esto hace que globalmente pues haya cerca de un 10% de personas que pueden estar afectadas de una enfermedad rara. Por tanto, lo de rara es un poco es engañoso en este caso, porque realmente, bueno, globalmente sí que son frecuentes.
En este caso, vamos a contar con esta jornada, como decimos, de la mano de la Alianza en Investigación Translacional de Enfermedades Raras de la Comunidad Valenciana, de AITER, donde en este caso se va a abordar todo el tema de estas enfermedades a través de diversas cuestiones, también con la visión de cara a las próximas generaciones, con esos jóvenes investigadores que están centrándose mucho también en esta investigación y tratamiento de estas cuestiones.
Pues sí, efectivamente, vamos a contar pues también con, primero permíteme nombrar a las autoridades, a Carmen Espinós, que es la responsable de AITER, la directora general de Investigación e Innovación de la Comunidad Valenciana, y por supuesto al doctor Raúl Ferrando, que es nuestro gerente, no ya del Departamento de Salud de Castellón, sino de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental, que incluye a todos los departamentos de la provincia de Castellón. Y efectivamente, yo le he dado una mirada al programa estos días para tratar de que sea lo más completo posible, y efectivamente vamos a contar con personas de toda la comunidad valenciana, desde luego, pero también esencialmente de aquí, de la provincia de Castellón, de las distintas instituciones que tenemos, incluida la UGI, por supuesto, y nuestro hospital, que es el centro de referencia de la comunidad valenciana. Pero, en fin, esperamos una participación diversa, una participación diversa que incluya también a representantes o pacientes mismos que tengan enfermedades raras. En definitiva, cualquiera podemos tener alguna enfermedad rara.
En este caso, su participación va a estar en una mesa clínica con muchos compañeros del Hospital General de otras especialidades, como pediatría, como la gestora de casos, también desde la farmacia hospitalaria, pero con un tema primordial como es ese reto sanitario para la asistencia en Castellón.
Efectivamente, se trata de explicar un poco lo que tenemos en Castellón. Bueno, realmente la consellería sí que ha estado pendiente de este tema, de tratar de mejorar la asistencia a las enfermedades raras, porque, en fin, es realmente complicado y plantea una serie de barreras o de retos. Y, en fin, yo personalmente también he estado en unas cuantas reuniones en la consellería para tratar de que esto vaya mejorando, y efectivamente tenemos como una red que incluye a todos los hospitales de la comunidad valenciana y diseñada pues con ese objetivo. Y efectivamente mañana llevamos idea de comentar eso: enfermería, farmacia, pediatría y nosotros mismos, pero bueno, hay otros servicios, otros muchos servicios del hospital que participan también, faltaría más, en lo que es el control y el tratamiento de estas enfermedades.
Y ahí también tendrán voz personas afectadas por estas enfermedades. Por ejemplo, estará desde Alumne Distonía Marina Martín, pero también se tratarán temas, por ejemplo, como ensayos clínicos para narcolepsia y también terapias para esa enfermedad que tan en boga ha estado, sobre todo por toda esa falta, digamos, de legislación que parece que ya se ha solucionado, como es el tema de la ELA, y que son al final ese tipo de acciones, ¿no? Este tipo de visibilización son la que nos hace recordar que este tipo de enfermedades existen y hay que ayudarles en todo momento.
Efectivamente, todo lo que ha trascendido en los medios de comunicación sobre la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que es el nombre técnico completo, pues efectivamente ha servido para visibilizar esta enfermedad. Y bueno, pues yo lo que podría decir es que esta es una de las 8.000 enfermedades raras que tenemos que atender. Para los profesionales también es un reto y tenemos mucho que aprender, porque claro, si de una determinada enfermedad no tienes ninguna experiencia, justamente porque es rara o muy rara la enfermedad en cuestión, pues para nosotros es un reto también diagnosticarla correctamente y diagnosticarla pronto, porque una parte de estos pacientes el problema que tienen es que van de servicio en servicio, de centro en centro, sin un diagnóstico concreto, y cuesta de diagnosticar, cuesta hasta el punto de que en algunos casos, pues después de varias revisiones por varios especialistas, no estamos seguros de la enfermedad rara concreta que tiene ese paciente. Y bueno, pues como ves, pues efectivamente es un tema complicado y que claramente merece la pena que le dediquemos atención, porque realmente son muchas las personas afectadas, muchas más de lo que cabría deducir por lo de enfermedades raras.
Pues ya vemos, todo ello que se va a analizar, trabajar en esa colaboración, en mejoras para el avance del diagnóstico, para terapias innovadoras, en esa jornada, la novena del Día Internacional de las Enfermedades Raras, que tendrá lugar este viernes ahí en el Salón de Actos del Hospital General Universitario de Castellón. Doctor Bernardino Roca, desde Medicina Interna, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital General, gracias por contarnos lo que va a ser esta jornada, que esperemos que sea un éxito y que también ayude a mejorar con ese tratamiento y diagnóstico de estas enfermedades más habituales de lo que pensamos por el nombre, pero que también hace que estéis al pie del cañón en todo momento desde el colectivo sanitario.
Pues nada, muchas gracias a ustedes por interesarse en este tema y en concreto por contactar conmigo. Ha sido un placer.
Gracias, doctor Roca. Gracias, don Bernardino. Y ahora, Alberto, en un instante vamos a salir a que nos dé un poquito el fresco, ¿eh? En un momentito.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Festa de la Carxofa de Benicarló.
Vine i disfruta de les millors propostes gastronòmiques i dels menús més variats i sabrosos elaborats amb el nostre producte estrella.
I no et perdes la gran torrà popular de carxofes el 22 de febrer.
Carxofa de Benicarló. Degusteu-la i viviu-la.
Ajuntament de Benicarló. Amb el suport de la Generalitat Valenciana i la Diputació de Castelló.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE Más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
L'Ajuntament de Castelló treballa perquè puguem gaudir d'una ciutat millor, més verda, més accessible i amb menys fums. Les obres de la zona de baixes emissions avancen i ja estan llestos per gaudir els carrers Conde Pestagua, Arrufat Alonso, Sant Blai i l'Eix Claver. Recorda que els pàrquings públics estan oberts i si aparques als carrers renovats, no trepitges les noves zones verdes. I no t'oblides que guanyaràs agilitat si utilitzes la ronda centre. Junts, avancem cap a Castelló del futur. Ens ho posen fàcil. Anem al centre. Tota la informació en www.castelló.es. Ajuntament de Castelló.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Son las 12 de la mañana, 50 minutos, 18 segundos. Aquí estamos Alberto Marco y Raúl Puchol con ganas de contar historias que no deben pasar desapercibidas ni deben estar olvidadas, que no caigan en el olvido. Y es que hay momentos en los que suceden acontecimientos que son noticia, pero que luego poco a poco se van apagando. Y no debería ser así, Alberto.
Molen parlat de les conseqüències que s'ha deixat la Dana a molts llocs de la província. En la gran majoria dels casos hem vist els danys provocats, però hi ha excepcions que han suposat curiositats per a investigar. Ens anem al Parc Natural de la Serra d'Irta i a un dels seus icònics edificis. La Torre Badum lluís esplendorosa afronta el Mediterrani, però desviem la vista cap a baix de l'acantillat. Allí, encara que no ho parega, tenim una eixida d'aigua dolça brotant des d'un riu soterrani. Com és possible? Doncs ens ho explica Ariana Renau, investigadora de la Universitat Politècnica de València, que a més ens apunta que aquest coneixement el tenien inclús els pirates.
Hi ha constància des de fa moltíssim de temps. S'ha començat a investigar al final del segle XX. Este és el contacte d'un gran aqüífer que fa contacte amb la mar. Este gran aqüífer sí que és veritat, encara que té unes característiques, que l'aigua que té dins de l'aqüífer es meneta per grietes de dissolució, perquè és un aqüífer càrstic, sí que és veritat que ahir no s'ha pogut observar cap riu subterrani. I aquest aqüífer és grandíssim, té unes dimensions espectaculars, encara que ara estem estudiant-lo. En l'època dels moriscos i dels pirates, n'hi ha documentació que posa de manifest que els pirates anaven a Torre Badum a quedar-se ahir perquè sabien que des dels penya-segats hi havia aigua dolça i no necessitaven baixar a terra per a poder omplir les seves raïces d'aigua dolça, no?
I com s'ha pogut descobrir ara de nou aquesta eixida? Pues, degut a la dana, s'ha vist més gran per l'augment de l'aigua acumulada, però en moments de normalitat és perceptible per la diferència de temperatura i de pes. Vicent Castanyer, des del Parc Natural de la Serra d'Irta, ens ho explica.
Si vas en una marcació i davant de la Torre Badum et tires a l'aigua o des de les platges que estan properes entres, pots veure com aquesta aigua dolça amb menys salinitat, que està més fresca, a més, perquè es manté una temperatura d'aproximadament uns 18 graus, fa que al tindre menys sal, diguem que és més lleugera. Llavors, l'aigua que és dolça amb menys sal es queda en superfície i això permet crear una capa d'aigua dolça que s'està separada de la massa d'aigua marina. Això crea fenòmens de contrast, de temperatura, de salinitat i aquestes zones de canvi són interessants per moltes espècies. A més, allí a la zona, per exemple, és una zona valorada perquè és una zona de dormider per al corb marí emplomallat, que és una espècie d'interès que crien algunes zones de la Comunitat Valenciana.
Un riu soterrani d'aquestes característiques que també coneixen els habitants de la zona. I no parlem de persones. Parlem d'aquesta fauna marina que, per exemple, es beneficia dels majors nutrients que aporta la seva aigua en comparació amb els rius superficials.
Les aigües subterrànies que eixen a la mar aporten més nutrients en el Mediterrani que els rius. El riu, l'Ebre, me da igual. Qualsevol riu del Mediterrani aporta molt més nutrients que els rius superficials, diguem-ne. que jo crec que podrà afectar perfectament a, pues, a les ecosistemes, no?, que estan en els voltants d'aquesta desembocadura.
Just Nutrients, que ens apunta de manera més específica, Castanyer.
Sí que n'hi ha un efecte en el que és la fauna de la zona, i en concret, en el cas de Torrebadum, no està estudiat al detall, però sí que, per exemple, en zones, pues, d'una escala major, com per exemple la desembocadura del riu Ebre, sí que, pues, aquestes eixides d'aigua dolça se produeixen unes corrents que es diuen termolines, que causen una corrent mar endins, que això produeix una succió d'aigües de profunditat. Aquestes aigües de profunditat, en aquell cas, pugen sals minerals i, en concret, alguns elements que són molt importants per al fitoplàncton, que és el primer eslabó de la cadena primària, com és el fòsfor. En el cas de Torrebadum, en una escala menor, no està estudiat, però sí que es pensa que per les observacions que es poden fer, a voltes, per exemple, pues, se veu gran concentració d'espècies, pues, com les llises o llobarrets, que són espècies que toleren millor aquests canvis de salinitat.
Ja veiem que s'aprofiten els animals, ara bé, podrien fer-ho també els humans? Ahí falten estudis sobre conseqüències en episodis com el de la dana, però Castellier també s'indica que en aparent normalitat no seria apta per al consum humà.
Una és en la de episodis puntuals, en la que hi ha hagut moltes pluges i arrastra, pues, això, una gran quantitat d'aigua dolça, i predominantment l'aigua serà dolça quan sortirà. El que passa és que quan les condicions hidrodinàmiques s'estabilitzen, el que sí que s'havia vist és que, per exemple, en les urgències d'aigua de Torrebadum o inclús de les fuentes, però ja per la condició, diguem, de salinitat, s'ha vist que la intrusió marina fa que quan l'aigua sorgís per la Badum, per exemple, tinga un contingut de sal que no la faria pròpia per al consum humà. A diferència, per exemple, de la substància que n'hi ha dins del castell de Peñíscola, en la font de vins, que sí que se considera que és aigua dolça, però la resta és aigua dolça que ve de terra endins, però quan sorgís en la costa s'ha mesclat un poc en l'aigua marina.
I existeix una tercera opció més perillosa i que ja han viscut, com és en la sequera. Ahí pot arribar a un problema greu, com ens apunta la investigadora de la Universitat Politècnica de València.
Este tipus d'aqüífers, igual que quan plou molt i és molta aigua a la mar, quan estem en època de sequia, permet que subterràniament l'aigua de la mar s'avance i tenim intrusió marina. De fet, hi ha pous que estan al Cala de Xivert. En èpoques de sequia, ahí s'ha trobat aigua de mar, o sigui, aigua salinitat elevada. Aleshores, en el que tindre en compte que les aigües subterrànies, en aquesta part, en èpoques d'abundància, és molt dolça i beneficiosa, però en èpoques de sequera el que fa és permetre i ser aqüífer que l'aigua de la mar adelante quilòmetres en dins.
Un treball en el que van a seguir investigant, com per exemple està fent la Universitat Catòlica de València amb el projecte Thinking Azul.
Esta és la eixida principal, diguem, i se considera una descàrrega d'aigua permanent, la que n'hi ha en Torrebadum, però n'hi ha altres també que apareixen de forma temporal, quan n'hi ha grans episodis de pluja. Pues, per exemple, en la platja del Russo, la zona del Pebret, n'hi ha sorgències d'aigua que eixen només en aquests moments. I també recentment, i aprofitant aquest episodi puntual, la Universitat Catòlica de València, que du a terme un projecte en la Comunitat Valenciana, que és el Thinking Azul, doncs estan duent a terme la monitorització dels paràmetres físico-químics de l'aigua en aquesta zona. Llavors han fet una primera campanya i la idea és seguir avançant en aquest estudi per a conèixer la possible afecció que pot tenir sobre la fauna i la flora en la zona.
Doncs pendent estarem de com evoluciona la investigació, igual que també ara de mirarem cap a baix cada vegada que anem allà a passejar per la zona de Torrebadum a Peníscola i al Parc Natural de la Serra d'Ista.
Ah, doncs ens fixarem més. 12:57, en un instant te seguim contant més cosetes ja en format Mediodía Cope amb Pilar Cisneros i Jorge Bustos.
Herrera en Cope.
Castellón y Vinaroz.
Estar informado.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
La setzena edició de la Volta a peu pel Terme arriba a Vila-real amb una ruta pels molins organitzada per Fundació Caixa Rural i el Centre Excursionista. Disfrutarem d'un matí de diversió, esport, convivència i gastronomia. T'esperem el diumenge 2 de març a les 7:45 del matí a la plaça de la Vila. Més informació en fundaciócaixarural.org. No és precisa inscripció.
Benassal celebra la 21a mostra de la trufa negra de l'Alma Estrat. Els dies 22 i 23 de febrer gaudeix del diamant negre de la gastronomia amb activitats per a grans i menuts. Ponències, concursos, l'actuació del Quarteto Errante, el mercat de trufa fresca i productes elaborats, show cookings, degustacions, el prestigiós concurs de gossos cercadors o la cata de xampanys amb aperitius trufats. Recorda, els dies 22 i 23 de febrer tens una cita a Benassal. Tota la programació a trufaalmaestrat.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Elegir qué nombre poner a tu hijo te costó. Elegir los muebles de su habitación te costará mucho menos. Ven a las rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra los muebles que mejor encajan contigo con hasta un 50% de descuento. En Castellón, calle En Medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
Hace un año de la tractorada, la rebelión de la agricultura provincial. Revive todo lo sucedido y conoce qué ha cambiado de la situación que provocó la revuelta en el podcast La Agricultura de Castellón Toma las Calles, un año después. Disponible en cope.es/Castellón. La Agricultura de Castellón Toma las Calles, un año después. Un podcast de la redacción de informativos de COPE Castellón.
COPE Castellón y COPE Vinaros.
Estar informado.
Los jueves son de Gastrocope. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.